El cap de setmana tot gira.
Onze minuts passen de les 10 de la nit. Em diuen que ja podem saludar en Joan Creus. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Per fer el repàs de la jornada de Lliga ACB, sobretot, i ja ho entendreu, eh? Ens ocupem més dels equips catalans que no pas d'una altra cosa. Ho acabem de sentir ara el Tom. No ha estat un cap de setmana complet, però ha faltat poquet. Van ser els 6 punts aquells de la Casballo d'ahir.
Doncs la Casballo ahir va perdre en un partit ahir a la tarda contra el Tau de Ceràmica, va perdre l'oportunitat d'acostar-se a l'equip basc. Avui podem començar parlant del Barça, que setmana rere setmana confirma el que tots ja sabem, és que després de la Copa l'equip s'ha cregut jugant que pot fer alguna cosa important aquesta temporada.
Sí, sí, ho està confirmant, no? Abans de la Copa, recordem, va perdre contra el Gran Canària, però és que des de llavors, tant a l'Eurolliga, guanyant aquesta setmana molt difícil Panathinaikos, com a la Lliga, doncs la seva trajectòria és impressionant. No sé si són 11 victòries sobre 12 o 10 sobre 11, pel cas és el mateix. I avui, Sant Sebastià, un equip que dèiem la setmana passada que s'havia d'anar molt en compte perquè se jugava llocs de descens, com ha estat, que ara ja s'ha quedat als dos últims llocs de la classificació. Era un partit complicat per la situació del rival, però que ho ha sabut resoldre, no? Seguint aquesta línia de millora dels últims partits.
Doncs el Joan ho ha comentat, el Barça està millorant a poc a poc. De fet, amb el Bruesa va ser l'últim partit que el Barça va perdre al Palau Blaugrana, doncs és contra el Bruesa de Sant Sebastià. Per tant, fa una volta seguida que els blaugranes no perden al Palau Blaugrana. Avui, a poc a poc, d'un Navarro que ha tornat a agafar el seu millor estat de forma després que contra el Madrid no estigués massa fi, i també de Jack Alakovic, que dirigi l'equip de manera excepcional, Joan.
Sí, perquè clar, una de les grans millores del Barça en aquests últims partits ha estat que tothom s'ha implicat, aquella dependència de Navarro ja no existia, els pivots comencen a col·laborar molt, els jugadors que surten de banqueta igual, recordem el bon partit que va fer Grimau contra Panathinaikos, i tot això s'anava millorant, no? Potser avui hem tornat una mica als temps d'enrere, és a dir, on Navarro destacava moltíssim, avui també Navarro ha destacat molt, igual que Lakovic, i han estat els dos que han portat el Barça a la victòria, però en definitiva és això, del que es tracta és de guanyar, i si alguna cosa de l'equip potser no arriba a funcionar, però sempre és important que al final s'aconsegueixi la victòria, com així ha estat, no? Una situació on el Barça està dominant ja molts aspectes, i si falla un, doncs sempre hi ha altres armes, i la dependència de Navarro, possiblement avui, han recorregut a ell pel triomf, i bé, doncs és un dels objectius, no? Encara que s'hagi de dependre d'un jugador determinat, doncs allà està per demostrar-ho.
Bueno, la veritat és que, a més, el Barça té suficient plantilla com per que en un moment determinat surti l'un o surti l'altre o l'altre, i siguin els qui acaben fent anar l'equip cap amunt i créixer, que és el que comentàveu ara fa un moment. Hi ha, de tota manera, un aspecte que m'agradaria comentar parlant del Barça, i per lligar-ho amb el DKB, que serà el següent equip del qui comentarem el partit d'avui. Primer és que el Barça aconsegueix situar-se tercer en la classificació.
En detriment de la Casballo.
En detriment de la Casballo, exacte. I l'altre, que jo no he vist avui el partit del Barça, ho haig de reconèixer, però sí he vist el partit del DKB.
És que no l'han fet per la tele.
No, ja per això ho dic. Hem vist el del DKB, no hem vist el del Barça. Per això ho deia. I llavors, ara ja m'ha estallat el fenomen. No, és broma. El que sí es veu és segurament que determinades capacitats d'equip es supleixen amb les ganes que hi posa determinada gent de l'equip. Perquè, clar, tu veus córrer els nanos del DKB i és una passada,
Sí. No, és cert el que tu dius. És l'arma d'aquest equip, de l'equip d'Aito, on sempre són generosos amb actitud, amb lluita, amb intensitat, defensant fort, van tots a una, i al final l'equip contrari això ho acaba pagant, no? És un ritme molt fort, i avui fins i tot donava la sensació de que ja s'ha acabat l'Eurolliga, com si s'hagin alliberat o s'hagin tret un pes de sobre, i encara que han jugat durant la setmana, avui ja semblava una altra vegada aquesta penya de donar el màxim, de veure inclús els jugadors frescos, i de tenir un pensament únic, no? S'ha oblidat ja l'Eurolliga i ara anem per la Lliga CB, anem a assegurar els partits que falten, a intentar sumar el màxim número de partits, i avui contra Unicaja, un rival molt, molt complicat, doncs ha estat així. Al final, a partir del tercer quart, Unicaja no ha pogut seguir aquest ritme tan alt i ha acabat derrotat, diguem-ne, fins i tot que clarament amb aquests 14 punts finals.
I és curiós, Joan, també com la penya li té apamada aquest any la mesura a l'Unicaja de Màlaga. El va guanyar de 53 punts a l'Eurolliga, 105-52. Avui l'ha tornat a derrotar a l'Olímpic, però clar, és l'Unicaja qui a Europa està classificat pels quarts de final, el de Quebec ha quedat fora.
Sí, sí, clar, aquí el DKB hem de tenir en compte que ha tingut la mala sort d'estar amb el primer grup de l'Eurolliga, el grup més fort, que
aquest grup
també hi havia a l'Unicaja, que deien el grup de la mort. Allà ja va patir moltíssim, es va classificar bé, però fent partits extraordinari, però llavors també el top 7 del segon grup li ha tocat el més complicat un altre cop, no? I han hagut de passar dos grups molt difícils. En canvi, a l'Unicaja li ha tocat el grup més obert, amb el Dinamo, Benetton i Aris, que eren equips, diguem-ne, més assequibles i guanyables. Ha tingut la sort Unicaja, que al final s'ha pogut classificar. En canvi, la penya ha patit amb aquest darrer grup. Però vaja, en definitiva, avui el que s'ha demostrat és que torna a veure's el joventut dels millors temps.
I torna a veure's el Charles Gaines del principi de temporada, que avui ha anotat 16 punts, agafa 14 rebots, i aquelles dades que tan bé controla Joan i que tant t'agraden, doncs aquests 14, 8 rebots ofensius.
Exacte, efectivament. Clar, i aquí es nota la lluita d'aquest equip. Dir, si no recordo malament, bueno, n'ha agafat 20 rebots ofensius o 22 el joventut, que agafar-los a l'Unicaja és complicadíssim, no? I això demostra aquesta lluita d'anar sempre als rebots d'atac, lluita constant, i el Gaines és un especialista amb això. Per tant, un bon partit d'ell, no? Com en general de tots els jugadors de la penya, que han fet un molt bon partit d'equip.
Això ha passat avui a Badalona, ahir a Girona. El titular del partit podria ser la importància de dir-se Marc Gasol, però no n'hi ha prou amb el pivot català.
Sí, bé, potser avui hauríem de felicitar el Marc, perquè per primera vegada a la seva carrera ha estat escollit el jugador més valuós de tota la jornada de Lliga CB, que és una... és dir, has de lluitar contra aquests grans americans que pràcticament dominen sempre, no? Doncs el Marc avui ha tingut aquest honor. Clar, va fer punts, va agafar molts rebots, 16 punts, 13 rebots, i això li ha valgut aquesta menció. El que passa que això, no? Sí que el Tau va dominar el partit, el Casvallo estava una mica remolc, semblava que en algun moment determinat podia remuntar, però no va ser. I sí que has destacat els pivots de la Casvallo, que van estar molt bé, molt forts pràcticament tots, i que els jugadors de fora van començar a jugar, diguem-ne, al seu nivell a partir del tercer quart, quan ja el partit estava dominat pel Tau, i llavors sí que anaven una mica accelerats intentant remuntar, i no va poder ser. Ha perdut amb això la tercera posició en benefici del Barça, com comentaven, i ara es tracta d'això. Entre Barça, Acasbayo i DKB lluitaran pel tercer, quart i cinquè lloc d'aquesta Lliga CB, que vaja, tenint en compte que segurament els tres aniran a lluitar pel tercer i quart lloc, no? Que almenys a la primera eliminatòria tindran avantatge del camp. No sé, amb el calendari que els hi queda a tots tres, possiblement el Barça és el que està millor col·locat ara, que té un partit d'avantatge sobre el DKB i l'Averaix sobre la Casbayo. El Barça està bastant situat, i el DKB també té un calendari, encara que és el cinquè, té un calendari bastant assequible, possiblement millor que la Casbayo. No sé, veurem quin ordre al final acaben.
I tenint en compte que l'Unicaja i el Tau ja estan classificats per la propera edició de l'Eurolliga per contracte, doncs també serà molt important aquest tercer i quart lloc, que a priori té un avantatge de camp als propers enfrontaments pel playoff de Lliga.
Clar, clar, això serà entre els tres equips es barallaran, no?, per estar entre els quatre primers, perquè recordem que l'any passat el DKB es va classificar per l'Eurolliga precisament per quedar el quart, i clar, haurem de veure aquest any com queden al final, perquè tenint en compte que només hi haurà dues places, perquè Tau i Unicaja ja les tenen aconseguides, i llavors el Madrid, a veure què fa amb la competició europea, que podria afegir-hi una plaça més. Per tant, lluitaran per aquesta quarta posició en aquestes últimes jornades.
El telèfon del Joan comença a fallar una miqueta, senyal que la secció s'ha de començar a acabar.
No és veritat això, Joan.
De cara...
passa cada setmana, vull dir, sempre hi ha un moment en el que hi ha allò, una petita interrupció.
De cara a la setmana que ve, Barça-Menorca en una hora força estranya, perquè juga dissabte a les 5 de la tarda, aquest partit. Dissabte també Granada Casballó a Girona, on la Casballó s'haurà de veure les cares amb Curtis Brochard, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
I també DKB Joventut, que torna a jugar a casa a l'Olímpic de Badalona contra Valladolid, Joan.
Això passa perquè el dissabte hi ha futbol.
Sí, però a les 10.
Ja, però el mateix dissabte hi ha futbol.
Sí, home, amb aquesta jornada possiblement el que tindrà més complicat serà a la Casballo, perquè és difícil guanyar a Granada i, com tu deies, allà juga el Curtis Borchard, que si aquesta setmana tenia una mica de problemes, suposo que per la setmana que ve estarà recuperat, i que és un jugador molt, molt complicat de defensar, però també l'ambient que hi ha a Granada. És difícil guanyar aquella pista, per tant, feina important per la Casballo per guanyar aquest partit. I Barça i DKB, en teoria, juguen contra dos dels últims, i a veure què passa, però clar, ja ho sabem, no?, que els últims...
Sí, recorda com va ser l'any passat el partit del Palau Blaugrana entre el Barça i el Menorca, un partit molt igualat, a més, amb 500 o 600 persones vingudes expressament de ses illes, per dir-ho d'aquesta manera, per recolzar a Menorca, a part de molts estudiants que estan estudiant... Sí, clar, si estudiants, doncs estan aquí a Barcelona...
Estudiants que no estudien, eh?
D'estudiants aquí afincats que recolzen el Vive Menorca al Palau Blaugrana.
Sí, clar, seria una llàstima, no?, que el Menorca al final no aconseguís mantenir la categoria, però ells està claríssim que lluitaran fins al final, i un cop més, serà un partit complicat pel Barça, perquè Menorca té bons jugadors, té un bon entrenador, el Ricard Casas, i almenys els partits he estat sorprès a casa pel Gran Canària. Gran Canària, com sempre, no?, l'equip de Salamanca, impressionant, que es manté darrere del DKB i ha passat a l'Unicaja. És a dir, per tant, el Menorca vindrà disposat a donar la sorpresa.
No sé si teniu preparat algun fascicle d'aquells de la història del bàsquet.
Saps què passa, Joan? Que l'Oriol m'ho ha demanat abans de començar. Va dir,
avui vam dir que avui podíem parlar del Nino Buscató, de l'Emiliano...
No, però espera't un moment. No, perquè a més estava recordant mentre parlàveu, i quan parlàvem precisament de com hi van la gent del DKB Joventut de la Penya, que haguessin donat el Santillana, l'Estrada, el Margall, i fins i tot en una època l'Slavnich, per estar en una situació com la que està ara mateix el DKB Joventut, no?
Sí, clar, aquesta època que tu parles va ser quan van guanyar la Lliga.
Sí, senyor.
Van guanyar la Lliga...
Amb en Bosch de segon base, tu, de l'Slavnich.
Exacte, en Bosch de segon base de l'Slavnich, veig que estàs bé...
Té una edat.
Bueno, és que jo sóc un estudiant que estudiava, saps?
I amb el...
Joan, té una edat, té una edat.
I ja parlàvem la setmana passada del Mataró de l'Antoni Serra.
Sí, senyor.
Doncs
aquesta època l'entrenava l'Antoni Serra.
L'entrenava l'Antoni Serra, sí, sí. També, clar. Eren èpoques glorioses del joventut, i ara, mica en mica, s'està recuperant això. Jo penso que aquí a l'Aito ha tingut molt a veure... i està recuperant un equip que fa uns anys havia caigut una mica la classificació.
Molt bé, aquesta història de bàsquet. Mira, per la setmana que ve ja us poso deures. Es parla molt que Kobe Bryant durant 4 partits seguits ha fet més de 50 punts.
No.
És possible que Kobe Bryant, ja va aconseguir 80 punts la temporada passada, pugui arribar a fer-ne 100 com Will Chamberlain? Parlarem a la història del bàsquet de Will Chamberlain.
Però ara ja
t'estàs
enganyant.
Més tu que nosaltres.
No, però si vols ho podem fer. Vull dir, home, Chamberlain també el podem recuperar, però jo crec que hi ha encara molt a aprendre del bàsquet d'aquí abans d'anar fins a Chamberlain.
Heu de parlar de Buscató un dia, eh?
No, i del Picadero, i de moltes coses.
Això, doncs la setmana que ve tema Picadero. Perfecte.
Vinga, Joan, moltes gràcies.
Bona setmana.
Bona nit.
Adéu.